Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Jordi Mestre.
Vida i mort.
El camp sec serà fangat. Més tard el pagès triarà el que hi plantarà. I plantarà blat. Escamparà les llavors al camp i sortiran les primeres fulles delicades i tendres com un petit pom.
I el blat creixerà i sabrà que tindrà molts enemics, però pocs amics. Quan serà madur, veurà que se li acaba el temps i recordarà aquells fems que li va posar algú. I vindrà el temps de segar el blat i el blat no es podrà defensar. Del blat en faran farina i de la farina pa.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Principat. Lleida 91.5.
De dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, una hora d'espiritualitat i solidaritat a Ràdio Estel. Els programes que parlen del que creus i el que t'importa. Amb espai per la informació dels bisbats catalans, les propostes solidàries de Tots Som Iguals, els teus dubtes de fe a la consulta en 5 minuts, les notícies de Ràdio Vaticano, les completes i els diàlegs a mitjanit d'Ignasi Miranda. Cada dia a partir de les 11 de la nit, una hora d'espiritualitat a Ràdio Estel.
La temporada del Club Més Amics et porta a mil i una destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el Camí Ignasià, pelegrins amb Sant Ignasi de Loyola. No et quedis enrere, informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Hola, sóc Roger Padullés i us convido a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si em voleu sentir, jo hi seré.
El proper 27 de novembre tots farem 20 anys amb Ràdio Estel i 35 amb Catalunya Cristiana. T'esperem per celebrar-ho a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 27 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Informa't de com fer la reserva a lanit@radioestel.cat i al 93 409 27 70, 45 euros per persona. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine.
Ràdio Estel.
Tot musicat.
És una manera de... És un dibuix de, dels itineraris més estranys i més recòndits de la ment humana.
Tota la música en català, el Tot musicat.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més aquí al Tot Musicat. Ja sentíem la definició de la música, de què és la música per l'Andreu Rifé, que el tenim aquí a l'estudi. Com estàs, Andreu? Benvingut.
Gràcies. Benvingut, gràcies.
Déu-n'hi-do, quina definició ens has donat, eh? Jo crec que és potser la més...
filosòfica.
Més filosòfica de les que hem tingut
sí.
aquí, eh?
Hòstia, no ho sé. Una mica improvisada també, eh? També sí? T'ho diré.
Bé, és la gràcia de que els convidats ens diguin aquesta definició. Què tal, com estàs, Roger?
Bé, aquí, una setmana més.
Avui l'Andreu Rifé ens va presentar el seu nou disc, Samurai, ens fa molta il·lusió, dos anys i mig després de l'anterior disc, ara arriba amb aquest nou projecte que la veritat és que sona molt bé i ara de seguida l'escoltarem i de seguida entrarem en detall en aquest nou àlbum, però també us hem de dir que a la segona part del programa tindrem aquí amb nosaltres a Le Croupier, que ens presenta un espectacle molt especial. Es titula Esperança Dinamita. Amb la seva particular màgia els tindrem en aquest estudi a la segona part, però de moment, avui com deien, comencem amb l'Andreu Rifé, que ja el tenim aquí. Senyores i senyors, comencem. Estem al Tot Musicat.
Tot Musicat.
Samurai, que és la cançó de presentació d'aquest nou disc de l'Andreu Rifé, que es titula igual, Samurai. Aquest nou disc que, com dèiem, ha vingut 2 anys i mig després de l'anterior. Com està l'elaboració d'aquest disc? Estàs satisfet amb el resultat, Andreu?
Moltíssim, sí? Sí. Home, i tant, i tant. Ha sigut sobretot una cosa molt, molt pensada, molt treballada, molt del revés, del dret... I, a més, acompanyat doncs, de tot un seguit d'experiències, de la gira que vaig fer a Argentina amb el darrer disc, a Uruguai, doncs vaig també acabar de consolidar i de deixar una mica reposar els temes d'aquest samurai, no?
Perquè quins temes abordes en les cançons? Intentes seguir una mica la mateixa línia que en els anteriors discos o no, en aquesta ocasió obres una mica la temàtica?
Les temàtiques, jo crec que, al final, són molt, molt poc pensades. Són més sentides que pensades, no? Perquè un, al final, treballa amb material vivencial, no? Però sí que, potser, el que sí que està fet una mica diferent és la forma. És a dir, el fons potser no tant, sinó més la forma, no? Treballar amb una mica menys de lletra, no ser tan expansiu amb les lletres, sinó més contingut, més concís, donant una mica més d'espai, potser, o almenys això intento, una miqueta més a una certa... una mica més d'abstracció, diguem, no tan urbà, no tan quotidià, diguem, no? Però, bueno, inclús hi ha cançons en aquest disc, doncs, que també un veurà que són quotidianes, no?, fins i tot. Bueno, ha sigut un treball molt, molt musical, sobretot. Molt musical, molt emocional i no tan intel·lectual, potser, no?
Per tant, moltes de les coses de les que parles són coses que t'han passat a tu, no?
Sí, acostuma a passar, sí. Mira, ara, sense anar més lluny, hi ha la primera cançó, que és Entreobert, per exemple, és clarament demanar a un amic que s'ha distanciat de mi, doncs que oferir-li casa oberta perquè vinguem, perquè recuperem una mica l'amistat, no? Perquè ens hem distanciat molt, no? I aquesta cançó només la podrà entendre si està una mica preparat per sentir-la, perquè en ella mateixa, si tu l'escoltes, ni el seu nom ni una situació concreta el rematrà, però si més no, si s'hi fixa i si està atent, sabrà que li estic demanant doncs, que torni, no?, d'alguna manera. Bueno, això és entreobert. Hi ha una altra cançó, per exemple, doncs, que és dedicada al meu pare, que es va morir fa uns anys, i ja feia temps que li volia dedicar una cançó. És una cançó festiva, no és una cançó gens dramàtica, que es diu Dos Rombos, perquè en els anys 80, no sé si ho sabeu vosaltres, sí, sí, hi havia el tema del Dos Rombos.
A les televisions, no?
Sí, i jo doncs, compartia amb el meu pare, sense que ell ho sapigués, perquè jo em posava sota el sofà, fent veure que estava al llit dormint, i mirava les pel·lis i les coses que no es podien veure pels nens, no? Dos Rombos va per ell. No sé, hi ha una altra cançó que va sobre l'experiència del gel. Jo vaig fer una performance a l'Art Santa Mònica, aquí a les Rambles, on vaig parlar de l'èxit, doncs, de l'efímer de l'èxit, després de tot el que hem viscut amb Fil de Llum i amb Pim-Pom i amb Polseres Vermelles, doncs, tenia moltes ganes de posar-me sobre un cub de gel que feia un metre cúbic, el cub de gel, i em vaig posar a sobre assegut amb una cadira i es va acabar la performance al cap de 34 hores, quan vaig acabar a terra perquè el gel es va desfer, no? Bueno, doncs hi ha una cançó que es diu Què en sap l'aigua de l'èxit, que també forma part d'aquesta idea, no?
Déu-n'hi-do, el teu pare ja ho sap, això, que veies pel·lícules amb els Dos Rombos, i
sí,
s'ha enfadat, o...?
Sí, s'ha donat ara, des del cel. Sí, sí, evidentment. I ma mare, doncs, que no està en el cel, per sort, i ja sí que ho pot escoltar, i... Ah, val, tu vas fer això quan eres xaval, molt bé, molt bé.
T'ha arribat el càstig, ara? O ja ha prescrit?
Ara ja.
Mira, el càstig de ma mare és un somriure d'orella a orella i...
Què millor que això, no?
Sí, noi, escolta.
A veure, el disc està format per 13 cançons, hem de dir que 11 són pròpies teves, amb aquestes temàtiques, amb aquestes coses que t'han passat a tu, i dues són versions, una cubana i una argentina. No? Explica'ns una mica aquestes dues versions que has triat, també.
Bueno, això té molt a veure amb la gira que vaig fer a Argentina i a Uruguai i a Cuba, uh-huh, una mica, doncs, per retre homenatge a aquesta vivència de mes i mig que vaig estar allà amb l'excusa d'anar a cantar, vaig acabar, doncs, trobant-me una etapa preciosa de la meva, dels meus darrers anys, no? I una mica per agrair, doncs, tota aquesta gent, tots aquests periodistes, tota aquesta, la gent d'allà, els músics, els espectadors, la gent que jo vaig conviure durant aquell mes i mig, era un agraïment, no? I llavors hi ha una cançó argentina, hi ha una cançó cubana, d'acord, del Silvio Rodríguez, que és una cançó de fa molts anys, que ja he escoltat molt, i sempre he pensat que em feia molta gràcia escoltar, gravar-la, no?, o cantar-la. I després hi ha una altra cançó que jo desconeixia, d'un artista que també desconeixia, però que, evidentment, quan vaig estar allà a Argentina, era la banda sonora diària d'aquell viatge, perquè es tractava de Gustavo Cerati, que és un gran músic, és una figura del pop des dels 80 fins a enguany, argentí, un argentí molt important. Bueno, quan la Shakira va cantar Argentina, el puja a l'escenari. Si estem parlant d'una persona molt, 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 molt important i que portava 4 anys en coma. Llavors, just quan jo vaig arribar allà, doncs, va coincidir que eren els 4 anys d'aniversari des del coma, i llavors es debatia amb la mare del Gustavo, etc. Es debatia la possibilitat de desconnectar-lo. I en aquell moment aquesta cançó que es diu Crimen la van posar molt sovint, no? I jo estava al loft on estava residit allà, i la posaven cada dia a la televisió, a les ràdios, etc. I vaig creure oportú, doncs, d'alguna manera d'agrair també amb aquesta cançó, no?
Uh-huh. I finalment amb el Gustavo, què va passar? Perquè va morir o...?
Va morir, sense més.
I com et vas sentir? Perquè era just quan estaves gravant el disc, no?
Va coincidir en ple mes d'agost, en plena gravació, m'envia un missatge al productor dient: Andreu, que s'ha mort en Cerati. La veritat és que no sento especial... No, és a dir, no... És un agraïment a Argentina. No em sento especialment responsable de res, malgrat és la primera versió que es fa d'aquesta cançó, no? I llavors, d'alguna manera, doncs, jo sento que em fa, sobretot, il·lusió. No em plantejo, doncs, un repte més professional que emocional, no?, amb aquesta cançó.
Mm-hmm. Et sembla que escoltem més cançons d'aquest disc?
Sí, i tant.
Escoltant aquest disc, Samurai. Ara ens parlaves d'aquests concerts, aquesta part de la gira que vas fer a l'Amèrica Llatina. Com va ser per tu? Perquè fer concerts allà potser eren més especials que els que fas aquí a Catalunya o no?
Home, ja aquí hi havia un element, un factor que determinava molt una diferència d'energia, no? I és el fet de que allà no entenen el català, no? Jo el meu 90% de les produccions de la meva creació s'ha centrat en música en català, no? Uh-huh. Llavors el que vaig fer va ser posar un 20% de cançons que jo ja tenia des de fa uns quants anys, les vaig incloure en aquest repertori, no? Llavors, bueno, van passar anècdotes, coses molt, 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 uh-huh, molt especials, no? Bueno, va passar, per exemple, que al Cubo, al Teatre del Cubo, que és Buenos Aires, em vaig trobar amb que van pujar a l'escenari una mena d'un taloner, un Nahuel, que és un artista que està molt de moda ara mateix, i va primer fer uns quants temes abans del meu concert i també va preparar la cançó de Fil de Llum en castellà, la de Polseres Vermelles, no? I llavors, en mig concert meu, el vaig fer pujar a l'escenari i llavors jo a la guitarra i ell va cantar en castellà i quan va acabar el tema, bueno, tio, amb una veu preciosa, brillant, la va cantar especialment bé, no? I quan va acabar la cançó, la gent, per comptes d'aplaudir, va començar a dir «Queremos la catalana! Queremos la catalana!» Sí, perquè es veu que la cançó la gent la tenia molt integrada, no? Perquè allà la sèrie s'ha passat fins a 6 vegades per Telefe, que és una televisió argentina. I, clar, va ser molt bonic aquesta reacció del públic. No? I, evidentment, jo en els visos la vaig cantar en català i tothom la va cantar l'un i sol. La gent
la sabia també en català?
Tant, absolutament.
Perquè ells veient la sèrie ja, eren català les cançons o era una
traducció
també en català?
Sí, aquest és el tema. Les cançons eren totes les originals d'aquí, no? Amb els grups d'aquí, no? Els actors sí que estàvem doblats, però les cançons no. Mm-hmm. I llavors això feia que es familiaritzessin molt amb Fil de Llum i amb les altres, suposo, no?
Mm-hmm. Moments molt especials, és això, la rebuda del públic. Suposo que en aquell moment que tothom te va cantar la cançó a l'unisot, com te vas sentir? Perquè és un moment que potser te l'esperaves o no?
No, per res del món. No. Jo pensava que pel fet de... El canvi de llengua, sempre un pensa que la música es marca fronteres pel fet de que sigui una llengua i d'una altra. Jo crec que, més que mai, després de viure això, que la música és com... Mira, com abans he definit, la música, que és un dibuix de les emocions més inetiquetables de l'ésser humà, el llenguatge, o sigui, la llengua, és un més a més en la música, no és un element tan, tan central. Jo penso que la música entra per la plàstica, pel so, pels sentits, no? Per tant, la lletra sempre ha de complementar la música i no al revés, no? Per tant, quan escoltem Yesterday de Lennon, ens arriba sense entendre ni la lletra, no? I un és conscient d'això quan li passen coses com aquestes amb què acabes sent l'autor d'una cançó i la gent, sense entendre aquella cançó, la sent. I això és brutal. Sentir per sobre d'entendre és el millor que pot passar.
En aquest disc està molt present aquesta gira per Sud-amèrica, però també hi ha algo d'oriental, que per això li has ficat samurai, o...?
No, és una bona pregunta. No, a mi m'agrada samurai perquè és com quan tens un fill i li poses Marc o Marta, que no saps molt bé per què li poses. Jo crec que li poses perquè tens referents d'algun Marc o una Marta que de petit et queia bé, o t'agradava, o era guapo, o era simpàtic, no? Pues samurai jo crec que també. Tot producte que té la paraula samurai, no sé per què acostuma a connectar amb els meus gustos, no? Des del cinema, al còmic, a la literatura, la pintura plàstica... I vaig pensar, mira, li posarem Marc, no? Li posarem samurai al disco. Jo crec que hi ha molt d'això. Tenia moltes ganes de tenir un nom universal, que no, una mica com Pim-Pom, que també aquesta cosa una mica universal, i també tenia ganes d'un nom que definís molt bé la forma que té el disc, no tant el fons, però sí la forma. És a dir, el disc té molts elements musicals que crec que tenen a veure amb el món del samurai, no? Doncs, per exemple, doncs, té molta contundència, té molt ritme, alhora té fragilitat, perquè ara acabem d'escoltar Fenet, que és una cançó molt fràgil, molt petita, i té molt detallisme, no? I jo crec que totes aquestes adjectius tenen a veure amb el món del samurai, no?
Las gotas de la sobra.
Si et sembla, Andreu, també parlem dels concerts. No sé si ja els has preparat també una mica, si com són aquests concerts que sonaran força igual que el disc o com?
Sí, això ho presentem el 22 i 23 de novembre, que és la setmana que ve, el cap de setmana que ve, el Jamboree. La veritat és que fa moltíssima il·lusió estrenar-lo allà. Pensa que Pim Pom el vaig estrenar també a la plaça Reial, a Sidecar, i tornar a presentar Samurai a la plaça Reial, que és el Jamboree, doncs també em fa una il·lusió bestial. Allà la conya del Jamboree és que també inclourem uns vents, un trio en so d'ensemble, que seria el trio que fitxem, que una mica li donaran un aire també doncs, amb el seu punt jamborinesc, no? Perquè el jamborí és una cava de jazz i els vents s'agraeixen, etc. No? També vindrà el cor Akan, que ja tenim una complicitat, una sorpresa amagada que es desvetllarà avui mateix a TV3, perquè ara tinc una roda de premsa allà, a la Marató, bueno, ara es farà públic. Ui. I el fet és que fa molta il·lusió. Llavors, a part d'aquesta presentació, també hi ha una cosa molt maca que ha passat, que és que una cançó, que és La nit dels desenganyats, hi ha una productora argentina que vaig conèixer a Buenos Aires, que sentint una d'aquestes cançons, que vaig presentar, és La nit dels desenganyats, que vaig presentar ja a Buenos Aires, aquesta gent es va enamorar de la cançó i va decidir fer un curtmetratge. Aquest curtmetratge l'acabem de rodar la setmana passada, justament, després d'uns mesos de donar voltes, i es presentarà doncs, a València, a Xàtiva, a Alacant i al COI, em sembla, i llavors allà aprofitarem per presentar el curtmetratge i també presentar una miqueta el disc, evidentment, doncs farem el pack, no? Presentació de Samurai, més presentació de La nit dels desenganyats, que és aquest curtmetratge.
Serà un concert complet, eh?
Sí, a més, hi ha una conya molt divertida, que és que doncs que es vol, la idea és que agafem un grup més perquè també estiguin amb nosaltres, que cantin primer o que cantem nosaltres primers, igual, però el fet és que intentar sumar una mica de fer sinergia amb València, no? Perquè al final també és un espai també molt obert a que passin coses a València, no? Mm-hmm.
I això que ens deies de TV3 és que tu seràs un dels artistes que farà una cançó de la Marató, o com és això?
D'aquí unes hores ho veuràs.
Esperem.
És fàcil intuir-ho, per això, no? Perquè si vaig cap allà aquest matí a fer la roda de premsa, però bueno, prefereixo que ho deduïu vosaltres mateixos. Sí, evidentment, evidentment.
És que aquí fem moltes preguntes. A banda d'aquest curtmetratge, també no s'acaben aquí les coses audiovisuals, podríem dir, perquè aquest disc també té tres coses més, dos videoclips i també un muntatge d'animació. Explica'ns-ho.
Sí, de fet, surt en dues setmanes, surt la cançó de Lluís, que és una cançó on parla de descriu una fotografia d'una família i on tothom, al moment de fer la foto, tothom diu Lluís, no? Per estar feliç, val? Llavors,
típic,
en canvi,
no?
lo clàssic, no? Lo que fem tots, eh?
Sí.
No, jo no me'n lliuro, al revés, jo també ho faig, i ho faig encantat, fins i tot, no? Però sí que és veritat que llavors en aquella fotografia on tothom diu Lluís, alhora es va descrivint en la cançó cada un dels personatges el merder que té, no? Té un merder que no sap comunicar, que no sap compartir amb la seva pròpia família, que és les persones que més estimen, no? Per tant, aquesta cançó intenta d'alguna manera cristal·litzar aquest sentiment que tenim tots de que a vegades els més propers, malgrat volem ser feliços amb els més propers i amb els que més estimem, tenim una distància emocional abismal, no? Tenim a vegades una incomunicació brutal, no? I jo creia que Lluís era una molt bona oportunitat per parlar d'això. I, de fet, aquest videoclip parlarà, aquest projecte d'animació parla d'una família que tots coneixem moltíssim, que no puc ara encara, prefereixo no parlar-ne, no posar noms i cognoms.
Ho descobrirem però avui també o no?
Això no. Doncs, no, però és molt, molt bonica aquesta idea. Realment hem clavat un tema, perquè jo va ser Argentina, jo ja tenia feta la cançó. La cançó funciona com a concepte, també en els directes fem cantar la gent aquest Lluís, de manera que els hi fem una foto en els directes, llavors, clar, tenim doncs, uns quants Lluïsos fets a tot arreu, sense anar més lluny, dilluns, demà dilluns, canto al Palau de la Música i els hi faré també la foto del Palau de la Música al Lluís, no? Per tant, és una molt bona manera també per fer interacció amb el públic.
Oi? I tant.
Amb Pim Pom, el teu disc anterior, gràcies també una mica a Polseres Vermelles, vas connectar molt amb un públic determinat. Creus que potser aquest públic, ara amb aquest disc, que potser és més profund, més propi, s'hi veurà compatible?
Hòstia, estàs fent unes preguntes molt intenses. Està molt bé. No, no, està molt bé. Home, a veure, no ens enganyem. Jo abans de que passés tot el de Polseres Vermelles, jo tenia la meva gent fidelitzada, diguem, i quan va passar tot això, doncs, evidentment, va virar molt, no?, perquè el consumidor de Polseres Vermelles, doncs, era adolescent, i era infantil, i era familiar. A mi és un públic que em fascina, o sigui, els concerts que hem fet, els 50 concerts de gira que hem fet, ha sigut una experiència brutal, i espero que d'alguna manera aquesta gent segueixi venint als meus concerts, perquè és que realment hem connectat molt, no? I llavors hi ha un altre tema, que és que a mi m'agradaria també d'alguna manera tenir el públic que jo tenia i ser fidel, sobretot no un públic determinat, no és un tema de públic, és un tema del que jo explico en les meves històries, en les meves cançons, doncs d'alguna manera al final un busca que la gent rebi l'energia del que explica, no? I crec que d'alguna manera les meves lletres estan més escrites per una persona adulta que no pas per una persona infantil, diguem, no? Per tant, el públic més natural, més orgànic, probablement és gent més coetània meva o fins i tot gent universitària, no? Que jo crec que va una mica per aquí, no? Per tant, sí, aquest disc jo estic d'acord. Hi ha un treball fet, doncs, sense anar més lluny. La imatge gràfica que acompanya el disc va molt en aquesta línia del qui sóc jo i no fer veure que sóc un altre, no?
Mm-hmm. Per cert, parlant de la imatge gràfica, aquesta noia qui és?
Doncs aquesta noia és...
La de la portada.
La de la portada. És una noia que es va agafar específicament pel fotògraf, per l'Oriol Colomà, i és, la veritat és que... És una sort, perquè ella mateixa i tots, en aquest dia de rodatge... Bueno, de rodatge, és que va semblar un rodatge, realment. Perquè hi havia, des de la directora d'art, que va treballar, doncs, els estampats de darrere. Després, doncs, també el tema de la tatuadora, perquè l'esquena té un tatuatge.
Sí, sí. És real?
No és un tatuatge real. No, és amb un rotulador especial. I després, doncs, a l'Oriol mateix. L'Oriol va fer un equipet aquí fantàstic de gent, no? No, la veritat és que semblava ben bé un rodatge, no?, això.
Doncs bé, avui, Andreu, estem molt contents que ens has vingut a presentar aquest nou disc Samurai, que és el quart o de la teva trajectòria?
És el quart disc del mercat. Ja teníem quatre maquetes o cinc abans fetes, però el mercat és el quart, sí.
Uh-huh. I com et sents tu? Perquè, clar, després de... ja portes uns quants anys, et sents més il·lusionat que al principi? Mantens la il·lusió una mica? Quines són les teves vibracions dins de la indústria musical?
En la indústria? Sí. Ui, en la indústria molt malament. Sí, en la indústria pròpiament molt malament. Sí, perquè, home, vull dir, és evident que està molt complicat ara mateix, no?, de que es correspongui una mica tota la feina feta amb una materialització econòmica és un absurd, no? Vivim uns moments molt complicats, industrialment parlant. Després...
A mi personal és més diferent.
Home, no? Personal, és que si això no ho defenses des de lo personal, què et queda, no? Evidentment, estic molt il·lusionat, és el treball... Vamos, sempre acostuma a passar que quan treus un disc et creus que realment allò és que és exactament el que volia, i de fet és així, i que és millor que l'anterior, no? I jo tinc aquesta sensació que això evidentment és millor que l'anterior, bueno, per un tema, doncs, de que ens anem, doncs, que un va creixent i en va aprenent més, no? L'equip que hi ha darrere d'aquest disc és un equip... Diré que al final, doncs, el gran mèrit, jo diria que l'equip és el gran mèrit, però és que jo també tinc mèrit d'haver pogut comptar amb aquest equip, no? És un equip que ha cregut molt en el projecte, fa molts anys que estem plegats amb el Raúl Juan, que és el productor, amb el Roger Pi, el bateria, el Carlos Rivero, que és el baixista, i el Dani Prat, que és el teclista, que a més el Dani ha fet un treball extraordinari de producció de so, del que és el tractament del so analògic dels seus sintetitzadors. Hi ha un treball de sintetitzadors que no havíem fet mai, i li hem deixat un espai al Dani de dir: Dani, és tot teu, perquè és un capo del tema, doncs, dels sintes, no?
Mm-hmm. Doncs bé, professionals, com veien fer possible aquest nou disc d'Andreu Rifé, Samurai, estat un plaer tenir-te aquí, que ens presentis aquest nou àlbum i esperem que tinguis molta sort, que segur que sí.
Us espero el 22 i 23 de novembre al Jamborí.
Allí gràcies. Serem, nosaltres allí i els oients, esperem. Sí, sí.
Música en català, el Tot Musicat.
Doncs el Tot Musicat aquí continuem, després de l'entrevista amb l'Andreu Rifé, que s'ha anat amb el seu samurai. Nosaltres aquí ens acompanya a l'estudi uns següents convidats que acaben d'entrar, són Le Croupier, una representació de Le Croupier, no? Com esteu? Benvinguts, nois.
Hola, què tal? Gràcies.
Gràcies per estar aquí. De seguida entrem en detall en tot el que ens heu d'explicar, un espectacle, també parlarem una mica del vostre últim disc, una mica de tot, però aquí ens agrada molt escoltar cançons en directe. Tenim aquesta debilitat. Quina cançó ens voleu fer? Ja us podeu anar preparant, si voleu.
Val, no sé, i en aquest sembla, fem el Papissot.
Vinga, va, que és molt divertida.
Papissot és un couplet de principi de segle XX, una mica així còmico-dramàtic, que aviam si us agrada.
Molt bé, doncs l'escoltem, escoltem. Esteu a punt ja, no?
Vinga, sí. Va.
Doncs som-hi, amb el musicat avui, Le Croupier.
La droguer de prop de casa és un noi molt papissot i el beneit fet una brasa diu que vol ser el meu xicot. Tot el barri se'l passeja i se'n riuen xics i grans, doncs és molt el que s'asseja, tirant sempre cap allans. I així el pobre ja em diu quan li compro jo el lleixiu.
Ai, siseta, que m'encisa, si sabessis que l'actrices amb els seus ullets dulcíssims un mirar tan assassí. Sí, sí, sí. Ben segur que no em faries patir més i em donaries el teu sí sense més espera. Sí, senyora, sí, el teu sí. Sí, sí, sí.
Per més que ell em va al darrere, sense cansar-se de fer l'os, jo no el vull de cap manera perquè és massa empalagós. Que els meus llavis són guaiava, m'assegura la droguer, i allargant el seu s'esbrava dient-me que és molt llaminer. I l'engego a prendre vent, però ell s'expressa amb foc ardent.
Ai... Siseta, que m'encisa, si sabessis que l'actrices amb els teus ullets dulcíssims un mirar tan assassí. Sí, sí, sí. Ben i segur que no em faries patir més i em donaries el teu sí sense més espera. Sí, senyora, si el teu sí. Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do com sona això. Hem començat bé, l'entrevista?
Sí, bé, hem fet aquí una adaptació amb guitarra i veus, però per ser un diumenge al vespre no està malament, no?
Doncs sí, home, quins ànims aquí el diumenge a la nit, tu. Bé, ens veniu a presentar un espectacle que la veritat és que és molt interessant. Ja vau fer un primer, una primera representació el divendres passat, però encara en falten 6 més, i és el Molino. Això de tocar el Molino, de fer un espectacle al Molino, com és per vosaltres?
Fa il·lusió.
Sí, és molt especial. I més tenint en compte el repertori que estem parlant, no? Hem recuperat, d'alguna manera, couplets de principi del segle XX, que molts d'ells van néixer o créixer al Molino i a teatres del voltant, com l'Arnau, per exemple. Llavors és molt simbòlic per nosaltres poder-ho ensenyar en el paral·lel i concretament al Molino.
Uh-huh. L'espectacle de dir que es diu Esperança Dinamita. Qui era l'Esperança Dinamita?
Qui era, Carles, l'Esperança Dinamita?
Tu ho explicaries més bé, que és més propera a tu que a mi, però d'alguna manera Esperança Dinamita va ser una acoplatista que a principi de segle XX, als anys 10 i 20, tot i que era filla de Vallfogona al Ripollès, va arribar a Barcelona amb una família molt humil i va començar a introduir-se en el món de l'espectacle. Va tenir una carrera absolutament fugaz i meteòrica i una biografia molt controvertida on convidem a l'espectador que ho vegi a l'espectacle perquè l'espectacle...
Jo, la biografia, sí.
Sí, sí, sí. Va acompanyada d'un documental on queda molt clar. Probablement per aquesta controvertida biografia, Esperant Sinemita és una vedet que, tot i triomfar molt, no, el seu nom no ha deixat tanta petjada com altres copletistes coetànies seves, com serien Mercedita Serós o Raquel Meyer, per exemple. Per això vam trobar que era just, necessari i honest al mateix temps fer-li aquest honest tribut, vaja.
Perquè tot l'espectacle està basat en la seva figura?
En la seva figura i en el repertori d'ella i de les seves coetanes. És a dir, el punt de partida és el repertori, que trobem que és una relíquia i és una d'alguna manera un llegat arqueològic a nivell musical molt important del nostre país. I tots submergint-nos en aquest repertori vam descobrir que una de les seves màximes defensores era Esperança Dinamita. I llavors vam trobar que era el vehicle fantàstic per viatjar aquest repertori a través d'ella com a figura clau.
En quin moment feu d'arqueòlegs, arqueòlegs musicals i intenteu buscar aquest patrimoni català? Com se us ve al cap aquesta idea de fer aquest espectacle?
Ui.
Això tu.
Anem molt enrere, o sí. Què?
No anem molt enrere. Tot neix una mica la culpa, entre cometes, de Xavier Albertí, l'actual director del Teatre Nacional. Jo sempre he estat un espectador seguidor de les seves obres i ell sempre, des del seu prisma teatral, ha reivindicat molt aquest repertori. De fet, la tasca arqueològica se li ha d'atribuir absolutament amb ell. Espectacles com La Corte del Faraón, Taxi al TNC, Vida Privada, on participava l'Aina... Han set espectacles que sempre l'Albertí ha tret la pols i ha rescatat de l'oblit d'aquest repertori. I jo, com a espectador, sempre hi he connectat molt bé. I ara fa un any, arran del Taxi al TNC, com a espectador vaig dir, ostres, aquí hi ha un espectacle a fer, hi ha un repertori a reivindicar i a portar al nostre terreny de l'ecropia, al nostre terreny timbre. Aquestes peces no eren pensades per la nostra formació i, per tant, també va ser un divertiment el fet de submergir-nos i portar-les al nostre terreny sense perdre l'essència de la cançó. I tot comença a partir d'aquí.
Clar, perquè això que digues ara, això últim, com des de l'ecropia es vau adaptar en aquest espectacle, en aquesta idea de fer tot plegat? Havia de ser difícil, no?
Sí, ha estat difícil, però enriquidor, també. És a dir, una mica el repte era mantenir l'essència de les cançons, que són com retrats d'una època molt particular i que volíem mantenir. I després, una mica el repte... Perdoneu, que m'ha sonat
el mòbil. No passa res, coses al directe. Això es diu, no?, en aquests casos.
Es diu, sí. Perdoneu, és que els diumenges a la nit...
És un home molt ocupat.
El diumenge a la nit sempre em truco a ma mare per saber com ha anat la setmana.
Sí? Ara la trucaré, sí. Em sap greu que no puguis parlar amb ella, si l'esperem, eh?
No passa res. Doncs el que dèiem, la idea era mantenir l'essència, però el repte al mateix temps era portar-ho. L'Ecropia portàvem tres discos amb un segell timbric bastant nostre i la idea era trobar l'equilibri entre aquest segell timbric i l'essència de la cançó. I ha estat divertit i crec que el resultat és prou satisfactori, tot i que no sóc jo qui ho he de dir.
Oh, de fet, ja heu fet una primera representació, com hem dit al principi de l'entrevista, sí. El divendres passat. Com va anar? Expliqueu-nos. Perquè l'espectacle dura aproximadament una hora i mitja.
Hora i mitja, sí. Més o menys. Aina, explico tu...
L'espectacle jo crec que va anar molt bé.
Sí, va anar bé, Aina.
Va anar molt bé, el resultat va ser molt positiu per la gent, els espectadors... I nosaltres jo trobo que ens vam sentir molt bé, que vam veure realment... com el resultat, no?, de l'espectacle amb el format també d'interior, amb el documental i tot, jo penso que va anar molt bé.
Sí, estem molt contents del feedback. Ara el que ens fa il·lusió és que circuli el boca orella i que cada nit disfrutar-ho. Jo crec que encara tenim marge per...
Home, i a part del Morino ha de ser l'espai on fer-ho.
A més, comptem amb la Montplans, una de les grans actrius d'aquest país, que completa una mica l'elenc, juntament amb l'Aina i els músics habituals de l'Ecropí. Per tant, entrem en un terreny musicoteatral que s'escau molt en aquesta avinguda i en aquest teatre.
Aquí volia anar també una mica. El fet de tenir aquestes dues grans actrius, podríem dir. Com et sents, tu, Aina? Vas acceptar des del primer moment? Tu et venies als encors de fer això des del primer moment?
A veure, jo havia cantat couplets abans amb el Xavier Albertí a Vida Privada i a la Gala Taxi al TNC, no? Però a mi quan va trucar el director d'aquest muntatge, el Xavier Pujol Ras, em va dir, doncs mira, el grup Le Croupier, que han actualitzat, ho han portat més al seu terreny, tots aquests temes del paral·lel de principis dels anys 20, vaig pensar... Ostres, que interessant, no? Perquè viure-ho des de... De sobte veus una bateria, trompeta, saps? Uns nous instruments... I no sé, a mi sí que em va interessar
des del
primer moment. Sí. Sí.
El primer dia l'assaig ens va trobar una mica estranys a tots, però, clar, ella és de ciutat, nosaltres de poble, i vulguis o no, aquí hi ha un xoc de cultures. Però bueno, al final ens hem acabat entenent prou bé.
Prou bé, prou bé. Prou bé.
Doncs va, anem a escoltar també cançons, perquè aquí volem escoltar música, som-hi. Una escala collia, sí.
parles, hermosa.
Ei, ell.
Ves més amunt.
Més amunt?
Més encara, que no m'entens.
Prou, pillet, que t'entenc. Fora d'aquí, què t'has pensat? No he vist xicot més descarat. Ja que les noies que vigilem quan totes soles pel món anem, per això la mama sempre m'ho diu.
Nena! Trobeu que hi hauria d'haver més aquesta aposta per les cançons de revista, per aquest tipus d'estil, aquest tipus d'espectacles, de cançons?
Jo potser perquè sóc un nostàlgic empadernit, sempre he reivindicat aquest repertori, que al final és un llegat importantíssim del patrimoni del nostre país, més enllà de la vessant musical, eh? Podríem fer un socialment, culturalment. Per exemple, fa un mes al Teatre Nacional hi havia unes sarsueles també de principi de segle que també eren un retrat brutal. Jo crec que ha estat sempre un repertori, no diria que maltractat, però que a part de Xavier Albertí, des dels seus espectacles, poc s'ha reivindicat i poc cas li hem fet, tenint en compte el llegat que suposa a nivell històric. I per tant, jo sempre he estat i seré un ferm defensor d'això com a patrimoni cultural del nostre país que va ser.
Estic molt d'acord amb el Carles, eh?
Sí? D'acord, no?
Per una vegada estem d'acord, que bé.
Fareu més coses així, potser, de quan s'acabi aquest projecte? Teniu al cap algun altre projecte similar?
Bueno, jo espero que aquest projecte em catapulti a la fama.
Sí, no ho he estat notant, ja.
Jo començo.
Sí, ja s'està mirant xalets de Marbella.
Ja està.
Però, no, després del Molí, no, la intenció, estem muntant una petita gira pel 2015, si tot va bé, Esperança Dinamita, tindrem oportunitat, toquem fusta, d'ensenyar-la a diverses localitats del país. I sí que és veritat que a nivell artístic, diguem que hem entrat en un terreny, diguem-ne, pseudo-teatral, en el qual, també per la meva vinculació amb el teatre i per com hem quallat amb les actrius i això, sí que tenim la sensació que hem descobert com un llenguatge nou, no que ens l'haguem inventat nosaltres, però sí nou per nosaltres, en el qual ens hi sentim molt còmodes, i sí que no descartem, doncs, seguir estirant d'aquest fil i seguir jugant amb aquest llenguatge més transversal a nivell artístic, que ens hi hem sentit molt a gust, la veritat.
Mm-hmm. De fet, heu preparat un muntatge de cara per fer-se a l'exterior i un per fer-se a l'interior, que seria el del Molino, no?
Sí.
Exacte.
Sí, l'espectacle d'exterior el vam estrenar a la Fira Mediterrània de Manresa, a la plaça Major, i vam un antic carruatge del Sirra Lui, a qui tenim molt bona relació, que és un antic carruatge de finals del segle XIX adaptat com a un petit cabaret portàtil, i és la versió d'exterior, no? Més pensada com a concert, no tan teatral, no hi ha el documental, però en aquest sentit l'espectacle és molt versàtil, tant es pot fer en una plaça Major un matí com va ser a Manresa, com en un lloc tan particular com el Molino, no? I en aquest sentit penso que l'esperit cabareter reivindica una mica això, no? El fet de poder-se fer en un entorn adaptable, perquè els protagonistes són les cançons i la gent connectada a l'espectacle, no?
Mm-hmm. També, si us sembla, parlem una mica de l'últim disc de l'Ecoupier. Em costa una mica, a vegades, això, jo...
L'Ecoupier, no, passa, és normal.
Avui ens hem menjat una patata,
avui,
tu i jo.
Ja des del principi del programa.
No us preocupeu, perquè jo vaig tardar ben bé sí. un mes a dir-ho ben dit.
Fa tres mesos que d'això i encara a vegades...
Bé, ja tenim excusa nosaltres, també.
Sí, no, però ell és per altres motius, eh?
Oh, però quins motius, a veure?
No, per cap, vull dir, em va costar.
Millor ara no en parlem.
Oh, I aquestes coses...
Hi ha molt de feeling, bé, no?
Sí, no? És broma, està fent broma.
Doncs això, parlem de l'últim disc, Lesió per tensió repetitiva, una mica aquest que estem escoltant de fons de les paraules. No?
No. El que estem escoltant és el disc Esperança Dinamita, que és el disc de l'espectacle. Lesió per tensió repetitiva és el disc anterior, que vam treure el gener del 2013, que era el primer disc en català nostre, però això que estem sentint és el disc de l'espectacle, que es diu Esperança Dinamita, com l'espectacle.
Val, perfecte. Com que tenim cançons de tot tipus preparades, jo ara m'he confós.
Sí, no passa res, eh? Vull dir que són, tot són... Esperança Dinamita és el nostre quart disc.
Quart, ja, eh?
Sí, no és un disc convencional, en el sentit que és un disc fet en 3 dies, i és el disc de l'espectacle, que no estarà a les botigues, però sí que vendrem a la sortida dels teatres.
Ah, només se vendrà a la sortida
dels teatres. Està a Spotify, està a iTunes, està per tot, però és un disc no pensat com a producció dels altres tres com a tal, sinó com a disc de l'espectacle.
Uh-huh. I bé, en aquest disc doncs, podem trobar totes les cançons, m'imagino, que feu en l'espectacle. Una mica, evidentment ja ho hem parlat durant tota l'entrevista, que intenteu seguir una mica l'argumentari de l'Esperança Dinamita, però tot i així, quines diferències podem trobar amb altres projectes de Le Croupier, altres discos? Una mica, quines són les coses que heu hagut de fer diferents per adaptar-vos a l'Esperança Dinamita?
Sí, bàsicament l'essència és que aquí nosaltres anàvem a fer un espectacle, no anàvem a fer un disc. El disc va ser com algo secundari, que un cop vam veure que aquest espectacle d'alguna manera quallava en quant a recorregut, que hi havia perspectives doncs, que poguéssim ensenyar-lo bastant, vam dir, ostres, anem a fer el disc que la gent, si vol, pugui tenir aquests coplets a casa quan marxi, no? Però el que anàvem a fer era un espectacle. La diferència bàsica és que aquí a Le Croupier hem entrat en un univers molt, molt teatral, molt nou. Sí que sempre havíem estat vinculats al llenguatge teatral, Le Croupier en quant a posada en escena, en quant a il·luminació, projeccions, vestuari, actitud... Però aquí sí que ens hi hem posat ja de caps, no és que ens hi hem posat la punta dels peus, sinó que ens hem entrat ja... Aquest espectacle té un director escènic, té un dramaturg, que és en Josep Maria Miró, té un coreògraf, que és el Roberto G. Alonso, i està produït des d'un prisma absolutament teatral, però amb una banda musical. I, per tant, és una cosa molt diferent i és un terreny molt nou per nosaltres, però que ens hi sentim molt còmodes.
És un pas endavant molt decidit, eh?
Sí, jo crec que sí, i però molt satisfactori, també.
Si us haguessin dit quan vau començar amb Le Croupier que acabaríeu fent Esperança Dinamita, què haguéssiu pensat?
No sé què dir-te. Clar, no ho contemplàvem. Vam començar el 2007 amb un disc molt diferent allà on hem arribat, amb la producció de Marc Parrot, que té també molta culpa de tot això. Sí que jo crec que aquella tímbrica i aquell esperit cabreter, Le Croupier sempre l'ha tingut. És a dir, m'hagués estranyat més si m'haguessin dit el 2014 faré un disc de heavy metal que no pas de coplets al paral·lel, sí que s'hagués fet més estrany, però... sí que al final tampoc se'n va tant d'aquest esperit kitsch vintage que jo sempre com a romàntic empedernit he reivindicat. I per tant, aquí estem i crec que amb una trajectòria molt coherent també en aquest sentit.
El papal van escombrar d'aquell cobert del transparent pobre innocent.
És un ex-president.
Febrer, quan va fer aquella gran nevada, jo d'estiu anava encara amb un tricot. Per la falta de diners i que glaçada, fet estava un granitzat amb canya i tot.
Ella es veia ja casada i amb un nen ros com un sol. S'hi viuria refiada, que fins va comprar el bressol.
Però el seu jurament faltant va, el promès m'ha
com més anem, més poc davant, per sol de casa ens emprenyem i ens diu la gent, impertinent.
Doncs bé, Esperança Dinamita, recomanem a tothom que vagi a veure alguna d'aquestes 6 representacions que falta. La següent, la més immediata, és dimecres o...?
Sí, dimecres que ve, dia 19, a 9:45 del vespre, al Molino.
Perfecte, doncs tothom que vagi cap allà, i a més, si després els agrada, poden comprar aquest disc al final de l'espectacle, d'Esperança Dinamita. Moltes gràcies. Anna, t'has sentit poc avui, però...
No passa res, perquè ell és un gran parlador, i estic d'acord amb el que diu.
Estàs d'acord amb tot, amb tot el que ha dit, no?
Mira que té la veu maca i l'escatima molt, eh?
Ai, has vist.
Però qui la vulgui sentir més haurà de venir al Molino.
Haurà de venir.
És un tema de màrqueting, ara diguem, parla poc aquí, que així la gent vindrà allà.
Sentir i moure't, suposo, perquè també... Sí, per tot l'estat. Sí.
Fem unes coreografies estupendes.
Va, balla molt bé.
Bueno, el Carles, déu-n'hi-do, eh?
Aquí tots us moveu.
Aquí tots ens hem esforçat.
Fem el que podem.
Sí. Moltes gràcies per acompanyar-nos, un plaer. Molta sort amb aquestes que falten del Molino, però també, sobretot, del camí que us espera en el futur.
Gràcies a vosaltres per la invitació.
Enfermedad moderna. Ay, de la que no. Eternal. nostalgia, la nostalgia y la idiotez. Cuando el saxofón le da al Charleston, empiezo a sentir mi mal venir. Me entra malestar.
Tota la música en català, el Tot Musicat. La llista, en el número 5...
Som-hi perquè avui hem tingut un programa força complet en dues entrevistes aquí a l'estudi del Tot Musicat. Ara anem amb la llista, que ja sabeu que és el rànquing de les 5 millors cançons de la setmana, i l'estrenem amb aquesta cinquena posició de La Gavina. La Gavina, que és aquesta versió feta de la Marina Rossell per part de la coral Arrels.
Sí, Arrels, que aviat les tindrem aquí, com vas dir. No sé, ja vaig fer la broma la setmana passada de no sé com hi cabrem, perquè són moltes noies. Molt jovenetes i que amb tot el disc el seu primer disc fan un repàs de tota la música catalana. Hi ha cançons des de Sisa, passant per Marina Rossell, passant per Sopa de Cabra, passant, o sigui, realment fan una visió de tot el que ha sigut
el panorama
musical català des del principi, gairebé.
Doncs bé, ara, en efecte, les tindrem aquí, aquesta coral, d'aquí dues setmanes. Apunta tu, i la setmana vinent, Projecte Mut. Ja ho anunciem. Que es presenta un nou disc. Doncs bé, cinquena posició per La Gavina, d'Arrels. Anem a la quarta, som-hi.
En el número 4...
peatge que t'insulta, el retard de Rodalies, amb l'import d'aquella multa menjaríem 20 famílies, la pujadeta de l'IVA per ofegar la cultura.
Doncs bé, quarta posició per Volem Guanyar, aquesta cançó que estem escoltant, de Buhos, aquesta cançó que pertany al seu últim disc.
Sí, la veritat és que Natura Salvatge és el disc.
Natura Salvatge, en efecte.
I realment és molt reivindicativa. De fet, crec que els retards de Rodalies, la multa que podrien menjar 20 famílies, crec que tots hem pensat alguna vegada totes les coses que van numerant amb aquesta cançó.
A més, és sorprenent perquè comencen d'una forma força pausada i ara ho estem escoltant, que com s'encenen de cop, eh?
Sí, la veritat és que, a més, això és un senzill, i em sembla que és el segon senzill del disc, i el videoclip és una consecució de gravacions a diferents directes que ells han fet. I realment és molt maco veure tots els jocs des de Canet Rock no hi van anar, des de Clownia...
Tots els concerts que han fet,
sí,
no?
Sí, sí, realment és molt maco perquè pots anar dient, ah, mira, aquí hi era jo, saps? Sí, és divertit.
Som-hi, quarta posició, no? Quarta i la tercera.
En el número 3...
després d'un llarg temps de silencis i secrets, ens perdem entre els luxes de la vida. Després d'aconseguir el que creiem impossible, és el moment de menjar-nos el món. Com si fóssim els primers en estimar-nos, com si fóssim els únics enamorats.
Doncs aquí tenim a Miquel Abres. Mires, admiro i rius, una cançó que es manté a la llista, crec que guanya algunes posicions respecte a la setmana passada, no, Roger?
La setmana passada estava en cinquena posició, ara torna a l'equador de la llista. I és que és molt emocionant aquesta cançó, ho hem dit infinitat de vegades. Ja,
bueno, i el públic jo crec que també ho pensa, això, que és una fantàstica cançó.
És increïble aquest moment en què trobes aquella persona, potser desconeguda inclús, i connectes... tens aquest fletxazo, que li diuen, no?
I tant. Doncs bé, totmusica.cat, allà hi podeu votar la llista de la setmana vinent i també votat la llista d'aquesta setmana que ara mateix estem repassant i que anem pujant posicions.
En el número 2...
I ai que sé, que ja podem dir si en volem festat de la terra que ens va parir. I ai que sé, que ja podem dir si en volem festat de la terra que ens va parir.
La rumba del Sisi, que ara ja dic com es titula, anava a dir volem fer no sé què. No, la rumba del Sisi de Pepet i Marieta, aquesta cançó que es manté també a la llista, sí. Després de moltes setmanes, i aquí continua.
Després de moltes setmanes en primera posició, em sembla que concretament 4, després ha baixat a segona i no es mou de segona. Portem, és la segona setmana consecutiva que està a segona.
Bueno, ja està bé, no?, que la gent l'hagi votat ja i que es mantingui en aquesta segona posició. Esperem a veure què passarà la setmana vinent. De moment, avui, en la primera posició, tenim un grup que també ja porta unes quantes setmanes a la llista. Anem a saber qui és.
En el número 1, la millor cançó de la setmana és...
Bona vos a la primera posició amb aquesta cançó Barcelona, aquesta cançó dedicada a la capital de Catalunya.
A més, just en una setmana en què han estat nominats a millor grup revelació pels Premis Arc. Realment és... crec que estan fent una feina increïble. Estan arribant a primera línia de forma ràpida, perquè amb un primer disc ja estan arribant a moltíssima gent, i crec que és fantàstic.
Se'ls ha de reconèixer amb aquest Premi Arc, amb aquesta nominació al Premi Arc. I també, doncs, bé, la llista, que està en la primera posició. Està molt bé. Si entreu a totmusica.cat, podeu votar, com us deia abans, la llista de la setmana vinent, i també us podeu informar de tot allò que passa al voltant de la música en català. Nosaltres us esperem d'aquí a 7 dies, com us dèiem, amb una entrevista a Projecte Mut. El nostre tècnic, que és de les Illes, deu estar content que tinguem aquest grup que també ve d'allà. Toni Huguet, des del control de sous, hem parlat, Roger Ant, i un servidor, David Bueno. Tornem en 7 dies, com sempre, aquí al Tot Musicat. Passeu una molt bona setmana i molta música.
I la lluna conjura paraules per fer-te més bruixa. La fosca acaricia el paisatge en un dels teus carrers. Una birra al costat de Sant Jaume, i potser pagaré la condemna de saber-te bruixa per tot l'univers.
La família està cridada a ser temple, o sigui, casa d'oració. Una oració senzilla, plena d'esforç i tendresa. Una pregària que es fa vida, perquè tota la vida es converteixi en oració.
Joan Pau II.